12 i 4 minuts, amb més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'Ajuntament de Ciutadella afronta nova etapa, tal i com estava establert en el pacte dels tres partits d'Esquerra que van establir fa un any i mig. Va ser el 19 de juliol del 2024 quan es va celebrar el ple extraordinari on PSOE, PSM i Ciutadella Endavant van presentar una moció de censura contra el govern del PP amb la mare Anna Juana Mari Pons Torres com a líder. La decisió la va destituir com a batlessa de Ciutadella i aquell dia va ser investit com a nou batlle el socialista Llorenç Ferrer, qui assumia la batlia amb un temps límit, un any i mig. L'altra meitat de la legislatura seria per la líder del PSM, Ana Maria Jesús Begú, qui va ser investida nova batlessa de Ciutadella fa tres dies. Una fulla de ruta que formava part del pacte dels partits d'Esquerra per formar equip de govern i tenir la majoria absoluta. Com ha funcionat aquest primer any i mig en el consistori ciutadellenc? Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Betràs Ràdio. Avui és dimarts, és 3 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara. This is a man's world. This is a man's world.
I avui, dia 3 de febrer, és Dia Internacional de l'Advocat.
Abogado!
Sí, sí, aquest.
Abogado! Estàs ahí? Abogado! You
see? Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, estàs ahí?
Bon dia.
Com va?
Estoy ahí en cuerpo y alma.
Estàs en cuerpo y alma? Molt bé, molt
com
bé.
Com va?
Molt bé, tu has necessitat qualque ocasió d'advocat a la teva vida?
De moment no.
Quina pregunta, de moment no.
Sí, sí, perdó.
Sí, sí, una vegada?
Ah. Una vegada, sí.
Ah, i poca pots explicar-ho o no?
Poca cosa.
Poca cosa, bé.
Jo tenia una empresa
ai,
i...
Sabeu que la paraula advocat ve del llatí advocatus?
Ah, mira.
Mira què et sembla, eh?
Mira.
I significa cridat per ajudar. Que és un poquet el
té
que
sentit,
fas, no? De dir,
sentit,
ai, necessita
sí,
ajuda, abogado! Es creu que els primers advocats van sorgir a l'antiga Grècia i la seva figura es va legalitzar a Roma sota el mandat
abogado
de l'emperador Claudi.
Abogado!
Abogado!
Estàs ahí?
Sí, 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 estem aquí, senyor. No, no se'ls ha de fer enfadar, eh, els advocats.
No, mai, mai.
I sabeu que la toga era una vestimenta que utilitzaven tant els homes com les dones del poble romà quan arribaven a la majoria d'edat i aquesta peça de roba simbolitzava que eren ciutadans lliures i que ja eren majors d'edat i podien entrar, per tant, a la vida pública i política. Llavors s'ho van quedar més els homes que les dones. Va passar a ser només vestimenta d'homes. I a Espanya... A Espanya l'ús de la toga es va consolidar per ordre del rei Felip II com a obligatòria per donar imatge, la que donen els advocats, serietat i solemnitat del sistema judicial. Va, que venen ses preguntes. Axel, vine, vine, passa,
quantes
passa, com estàs?
Quantes coses aprenem amb tu, Clara,
ai, ai, ai,
quantes coses.
Vine, vine, vine.
Hola, què tal,
Axel,
com va? Bon dia.
Va, que avui també tinc preguntes. Tens ganes de participar o no?
Tinc ganes de riure com ahir.
Tens ganes de riure. Ai, sí. Va riure molt ahir, eh?
Amb un fil.
Vinga, va. De quin país era originària la primera dona doctorada en dret?
De...
Russa.
Holanda.
Holanda, russa. Per russa... Bé, romana.
Per russa?
Per russa la R i la U, vull dir. Ah. De romana.
Romana de Roma o de Romania?
No, romana de Romania. Ah. Sarmiza Bilsescu va ser la primera dona.
Com?
I love it.
Sarmiza Bilsescu.
Ara sí.
De russa no, romana sí, però la R i la U, escolta'm, coincidia la meitat. Dues paraules, les primeres. Bé està, no?
Molt bé. Sí, sí, bravo, sí, parella.
Bravo. Hi ha més preguntes?
En Pere és el que ha guanyat per proximitat de les lletres.
Per coincidir lletres.
Més preguntes. Va, quin país del món té més quantitat d'advocats per habitant?
Espanya.
Espanya, diu.
Hi ha moltes querelles.
Moltes querelles. Tu n'has fet servir qualque vegada d'advocat, sí o no? S'ho ha de pensar,
no,
llavors no.
No,
no, no. Si n'has fet servir qualque vegada, dius sí.
Itàlia, que són conflictius.
Itàlia. Ah, però vosaltres us quedeu molt aquí a Europa, eh?
Han d'estar a Europa.
Heu d'anar més enfora.
Madagascar.
Madagascar.
La Índia, que hi ha molts habitants.
Tampoc, no, no, hem d'anar a un altre.
Estats Units.
A un altre continent.
Hombre, Estats
baixa
Units.
Baixa un poc,
Mèxic.
No! Sud-Àfrica. Sud-Àfrica.
No, 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 tampoc, tampoc.
Brasil, Argentina.
Segons els estudis...
Més avall, al Pol Sud.
No, esteu cadascun ja, no. Segons els estudis, Costa Rica és un dels països on hi ha la major quantitat d'advocats per habitant.
Mira tu.
Com és el lema aquell de Costa Rica?
Ai, no, aquí ja m'ha estudiat, eh? De Costa Rica, sí. Va, em digues tu.
Pura vida, no?
Pura vida.
No,
no ho sé.
Idea. Sí, pura vida, no?
Tens
sí.
una broma per fer que en Excel
no, no és una broma,
estaria, eh?
Però clar, pura no. vida i tenir l'índex d'advocats més alt...
Sí, no encaixa gaire.
No encaixaria gaire. Idò, en Pere ja té vine a Costa Rica, pura vida, eh? Bueno, potser és perquè hi ha tant d'advocats i tothom
no hi ha estat mai,
aclareix
eh?
Tots els seus
Heu
assumptes amb
Costa
litigis.
Rica, no?
I... No, no hi hem estat. Però diuen,
en
que
Jordi,
és...
sí, eh?
Diuen que és preciós. En Jordi ha estat a Costa Rica, ha vist tortugues per allà. Sí, sí, és que en Jordi està viatjant molt darrerament, ha viatjat molt aquest 2026.
Hi havia molts advocats.
Quin és el nombre d'avions que has agafat amb el que portem de 2000? Mira, 12 avions en manco d'un mes amb el que duim de 2026 en Jordi de lo que està viatjant. Un afortunat. Vam nosaltres aquí d'aterrissar amb el Dia Menorca. Què farem avui?
Ens visitarà Llorenç Ferrer aquesta setmana estrenant càrrec i al capdavant de la gestió de les àrees de serveis econòmics, fires i mercats i esports. Farem un poc de balanç del seu any i mig de mandat com a batle, tant a nivell professional com personal. Després saludarem en Esperança Ramírez, professora en serveis a la comunitat de l'Institut Miquel Guàrdia de Ló, qui està realitzant un taller de rap amb els joves estudiants amb l'objectiu que siguin conscients de la gran quantitat de frases masclistes que es colen a les cançons de moda. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Ses cosetes d'en Tudurí.
I abans d'entrar en matèria, les notícies amb Excel. Company, per on passa l'actualitat avui dimarts?
Doncs passa una vegada més pel geriàtric de Sant Lluís perquè els familiars tornen a alçar la veu per denunciar el mal funcionament d'aquest centre. Adverteixen que la situació ha empitjorat els darrers mesos i que s'ha generat ja un clima de tensió i de mal ambient. A més, asseguren que hi ha una gran descoordinació i que els interns en pateixen les conseqüències. El principal problema és la manca de personal. El nombre d'usuaris ha crescut notablement amb l'ampliació del centre. N'hi ha 46 d'interns i 20 més al centre de dia, però diuen no s'ha incrementat en la mateixa proporció el nombre de treballadors. Tòfol Coll és familiar d'un dels usuaris.
La solució és que l'Ajuntament accepti que s'ha equivocat amb el contracte i que és insuficient. Vull dir, que hi ha un problema de quan s'ha fet el nou contracte. No s'ha tingut en compte les necessitats reals ni el nivell de dependència dels nous residents.
Fa dos mesos ja es va manifestar per denunciar la situació que patien els usuaris, just el dia en què va començar un nou director després que l'anterior, recordem, dimitís. El nou responsable, per cert, està de baixa ja des de fa uns dies. També és notícia que la prostitució i la captació de lotes i joves amb fins d'explotació creix els darrers anys aquí a Menorca, és el que es desprèn d'un informe de Casal Petit, una entitat dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i víctimes de tràfic. A més, l'entitat adverteix que la captació de les joves ja no no es fa al carrer, sinó al món digital i a través de les xarxes socials. Per aquest motiu, l'IBEdona investigarà aquest fenomen en el marc del nou pla contra el tràfic de dones i fietes del govern, un pla amb un pressupost de 3,7 milions d'euros i que s'allargarà fins al 2028. La directora de l'IBEdona, Catalina Salom, explica que es posen en marxa aquest nou pla d'atenció a les dones víctimes d'explotació sexual aquí a Menorca.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tracte i prostitució, sinó que s'adú des de centre de crisi ara. Per tant, hem de començar, no, com a desplegar serveis perquè totes les illes també a nivell territorial pues, estiguen dotades i de manera equilibrada.
Recordem que a finals del 24 l'ONG Metges del Món, dedicada precisament a atendre dones en situació de prostitució, va tancar les dues oficines que tenia a l'illa. Els més de 200 casos de dones en aquesta situació que gestionava fins al moment van ser traspassats al Centre Assessor de la Dona. L'exdelegat de Metges del Món a Menorca, recordem que també va ser denunciat per un presumpte cas d'agressió sexual.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més i ampliades. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
Igualment.
Quan el cel canviarà,
i anem a veure el temps que ens espera per la resta de la jornada d'avui, Pere.
Sí, de moment, ara al migdia, cel força assolellat, en presència tan sols d'alguns nivolats, però que aniran a més de cara al capvespre, quan hi haurà probabilitat, tot i que baixa, d'algun ruixat ocasional i aïllat. En cas d'alguna precipitació, alerta perquè podria anar acompanyada de tempesta i pedra. Pel que fa a les temperatures, tindran tendència a baixar amb un termòmetre que oscil·larà entre els 9 i els 15 graus. Vent entre fluix i moderat de llebeig amb alguna ràfaga forta de matinada.
I anem a cercar en Llorenç Ferrer, que ja acaba d'arribar aquí als estudis d'Ivetres. Fem una aturadeta i tot d'una el saludam.
Quan fa tant de fred no soler sortir.
I despullats veiem el blues, posem el whisky a la taula. Del silenci tanquem els ulls, ningú ens podrà mirar, ens donarem la mà, quan el cel canviarà, la sang voldrà plorar i serem els...
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
Tres ràdios Dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Llorenç Ferrer tanca la seva etapa com a batlle de Ciutadella aquest dissabte en un ple extraordinari. El socialista Llorenç Ferrer ha passat la vara de comandament a Maria Jesús Begú del PSM, fent oficial el canvi de batlle acordat després de la moció de censura dels partits de l'esquerra.
Un relleu que ha vingut també de la mà d'una petita remodelació de govern. Maria Jesús Begú assumeix aquesta setmana, a més de Sabalia, l'àrea de Cultura i Cementiri, cedeix Medi Ambient en el regidor Pere Fiol i els serveis de camins a Miquel Ametller, que també assumirà les competències de manteniment i millora de via pública, aigua i clavegueram, tots dos del PSM. Per la seva banda, Llorenç Ferrer passa a ser primer tinent de Batlia i a gestionar serveis econòmics, fires, mercats i esports. Un plaer rebre-la en directe en els estudis d'IVETRA Ràdio. Amor, senyor Llorenç Ferrer, com està? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies. Bueno, I una salutació molt especial a tots els oients d'IVETRA.
Un plaer rebre-la aquí en els estudis, que és la primera vegada que està per aquí a la ràdio.
Sí, la veritat és que m'heu anat entrevistant al llarg d'aquest any i mig i uns dies d'alcaldia. Però bueno, en els estudis encara no havíem tingut l'oportunitat i també és una experiència que val la pena viure, per tant, molt encantat de ser per aquí.
I d'igualment, com ha estat Llorenç aquest any i mig professionalment, com avatla, sense primera vegada que ha ostentat un càrrec públic dins del consistori i a més com a avatla?
Bueno, com ha estat? Pues ha estat una, com ho diria? Ha estat una carrera rapidíssima, el temps passa molt ràpid, però ha estat vertiginós, però com vaig dir, el dia de la despedida, l'hora ha estat enriquidor i ha estat molt, molt positiu perquè crec que una experiència així et permet poder conèixer des de tots els àmbits possibles com és el teu poble. I jo crec que no hi ha res més gran que poder ser balla del teu poble. Evidentment, el que vam fer va ser un pacte de govern per recuperar la normalitat democràtica, ho hem repetit mil vegades i jo crec que és un tema que ha d'estar més que assumit i entès. Les urnes del 23 van decretar una majoria de forces d'esquerra i en un moment donat no va ser possible, però com diu un refrany, el temps tot ho cura i posa les coses en el seu lloc i crec que és el que han fet i sobretot han trebat com a equip, han conformat un equip potent, fort, lleial, estructurat i enfocat a fer molta feina per Ciutadella. Els resultats, el temps ho dirà. Jo crec que sí, però estic convençudíssim de que el temps ens donarà la raó en moltes coses que hem anat desenvolupant i que estem desenvolupant.
Diu que està dins d'aquesta responsabilitat, com a balla del municipi li ha fet conèixer un poquet diferent de com és el seu poble. Molta gent ho diu, no?, quan justament està al càrrec d'una balia, es veu el poble des d'un altre costat. Personalment, com ha estat tota aquesta experiència de conèixer des d'aquest costat? Primer, com a ciutadà, segueix sent ciutadà quan és balla, evidentment, però ho veu tot des d'una altra perspectiva.
Sí, jo, tota la meva experiència en mons associatius, en entitats sindicals, amb tot el que és esplai, joves, amb associacions religioses, és a dir, dins tota la vida m'he mogut dins el que era un àmbit associatiu i ja te dona una visió diferent del poble. Però poder ser esbal, estar al capdavant del consistori i tocar cada dia problemes, no tan sols d'un àmbit cultural o d'un àmbit social, educatiu, econòmic, de serveis, d'aigua, de clavegueram, de policia, de seguretat, et dona aquella visió ampla que moltes coses els esperes, però alhora també te sorprenen. I sobretot te'n dones compte de que bueno, Ciutadella és un poble molt, molt gran en aquest sentit. Et dones compte de la magnitud de les festes de Sant Joan de ple, tot i que ho sabem, i Betres ho sap perfectament, els oients, ho sap Menorca, ho sap Balear, ho sap tothom, però te'n dones compte de la realitat, de la magnitud i del monstre que signifiquen les festes de Sant Joan. Per exemple, entre altres coses. I també te'n dones compte de petits detalls, com és a vegades fer una gestió per recol·locar un contenidor perquè hi ha hagut problemes i es van cremar dos camions i van haver de recol·locar i ho hem anat fent, i que a vegades senzillament t'aturin pel mig del carrer i te diguin, bueno, gràcies, heu tornat a posar això. No sé, hi ha gent molt agraïda, hi ha gent que dona valor i sentit a la feina que estàs fent.
Del seu any i mig com a balla, de què n'està més orgullós?
Jo crec que d'haver format un equip de govern que ha sobrepassat moltes crítiques per part de molts sectors, però ha conformat un equip de feina i un equip que treballa de valent per millorar Ciutadella, cadascú en les seves àrees. I, i sobretot de poder engegar i recuperar projectes que feia estona que estaven aturats i que hem intentat reactivar, com puguin ser la peatonalització d'Esbor, allargament de Manada, com puguin ser sedissolars a l'Ibavi per fer vivenda, que és un, possiblement és el problema principal actual i més dur de moltíssima gent, poder tenir una vivenda digna. Recuperar, tornar a reactivar tot el que és el polígon, bé nou, tots els temes han arribat a aprovar a la fi, quan nosaltres vam fer el canvi de govern, estàvem pendent d'una sèrie d'informes per a tenir el pla de gestió sostenible de l'aigua, que és un tema vital, candent, és un tema actual i preocupant, perquè la gestió de l'aigua és un tema cabdal. Però bueno, després de molt de mesos, telefonades, gestions i de molts informes i de tot el que fagués falta, a juny de l'any passat vam aprovar aquest pla. Per tant, són petites coses que són el fruit a la feina feta i a la dedicació posada.
Serà recordat, entre d'altres, per ser esbala de la peatonalització d'Esborn. Ara feia referència. Com li agradaria veure la plaça d'Esborn d'aquí uns anys?
Bueno, seré recordat com esbala, però jo, en aquest sentit, i al llarg d'un any i mig ho he demostrat, ho he dit en mils d'ocasions, dic mils perquè m'ho han demanat moltes vegades. Jo m'agraden molt els esports d'equip i jo som un jugador d'equip. Per tant, jo destaco la força de l'equip. Jo crec que la peatonalització d'Esborn era una idea que fins i tot en debats polítics duem tots els partits, tots els partits, i dic, jo fins i tot recordo un plenari que vaig dir, estic molt content de saber que fins i tot Vox dua, bueno, ara la senyora de Medrano ja no és de Vox, però bueno, és igual, són petites anècdotes, però fins i tot Vox dua la peatonalització, però tant el Partit Popular com Vox duen aquesta peatonalització, i els partits d'esquerres, òbviament, també la duen. Se'n va anar xerrant, se'n va anar comentant, però a principi de mandat només van ser xerrades que eren idees i intencions. Aquest equip de govern es treballa quasi bé un any, en molts àmbits, mobilitat, en àmbit d'urbanisme, per poder dur a terme una primera passa. Perquè l'objectiu és poder fer un concurs d'idees. Com m'agradaria? M'agradaria que acabés amb un bon concurs d'idees, que doni sentit en aquesta transformació, que puguem guanyar una plaça com han guanyat per vianants i que alhora el poguéssim lligar amb la plaça d'Espins i fer un projecte de ciutat que agradi a tothom o que agradi al manco a la majoria. És molt difícil, a tothom, el consens. Recordo que un polític, no diré el nom, va dir que el consens total era impossible. Però jo crec que xerrant i dialogant es poden aconseguir moltes fites.
Quan van presentar la moció de censura, de les seves primeres paraules, com a batla va dir que tenien 3 anys per demostrar els motius de presentar la moció de censura. En aquest any i mig se'ls han pogut demostrar o cal completar els 3 anys fins a acabar esbandat? També un dels seus desitjos quan va assumir la valia era que una nova manera, aconseguir una nova manera de fer política a Ciutadella.
Jo crec que, de moment, jo crec que ho hem aconseguit. No ho hem acabat tot, perquè és difícil. L'administració també és lenta, ho diuen tots els partits i ho diuen tots els qui formen part o formen part de la política activa. I tal vegada, jo com a nouvingut, que no me sap que greu dir-ho, com els darrers, dels darrers que m'he ficat a nivell, diguéssim, en política activa, te'n dones compte que els tempos de l'administració funcionen d'una altra manera. Els tempos de l'administració van diferents de lo que pugui ser una empresa privada. Evidentment vaig dir que sí, que volia una altra manera de fer política, perquè crec que moltes vegades entram en el món de la crispació i de l'enfrontament com a manera i les desqualificacions com a manera fàcil. Crec que nosaltres, com a equip de govern, ho hem aconseguit. Però la veritat és que l'oposició, no sé com ho diria perquè ningú et sent i ho fas, però si et senten ho fas, me sap molt de greu, ja els hi deman perdó d'antemano, però com diuen en bon castellà, no és tan por la labor. Vull dir, el tipus de manera de fer política és atacar, com sigui, agafar fins i tot intel·ligència artificial a xarxes socials i fer caricatures o fer coses. Jo aquest estil de polítiques és qui no vull, no m'agrada a cap nivell, ni a nivell local, ni a nivell insular, ni m'agrada a nivell de comunitat autònoma, ni per suposat a nivell d'estat espanyol. Pens que sí que és possible i pens que nosaltres, en les nostres actituds, en sa mà sempre oberta i sa porta des del despatx sempre oberta, a pesar de lo que qualcú digui, s'ha atès a tothom, a tots els ciutadans i a totes les persones que han volgut manifestar qualsevol cosa o qualsevol suggerència per Ciutadella.
Com ha estat fer feina amb els socis de govern i com seguirà ara la batlia amb na Maria Jesús Begú del PSM? Es preveu que sigui continuista amb el que ha fet vostè, perquè al final canvies batla, canvies sa batlesa, però no canvies equip de govern.
Exacte. Hem adaptat, com molt bé has dit abans, Clara, hem adaptat un poc les àrees a cadú. Jo crec que això demostra el que és fer feina amb equip, és a dir, que és intentar que cadascú aporti el millor que pot en el lloc, que li pertoca. I en aquest sentit, evidentment, és un relleu. Jo crec que és un relleu formar part del pacte de govern que vam establir en el seu dia, i és un relleu que ha de continuar les polítiques i tots els canvis que han anat fent. Hi queda un any i pico de mandat i crec que hi ha moltes coses per fer i hi haurà coses que quedaran en el tinte, no debades. Ara mateix, vull dir, record que dels primers dies de batlia per part de tècnics i personal de l'Ajuntament anaven informant de coses que venen de molt de temps. I quan dic molt de temps, dic molt d'anys on han governat tots els partits polítics i qualsevol. És a dir, és un poc aquella sensació de dir, bueno, nosaltres ara aquí en 2 anys no aclarirem el que fa anys que... Però això no ha de ser una excusa, el fet de pensar d'aquesta manera de pensar, el manco no va amb el meu caràcter. La idea és seguir i intentar solucionar sempre tot el que sigui possible.
Li demanava abans d'aquest any i mig com a bala de què n'estava més orgullós i ara li demanaré que li hagués agradat tirar endavant, que no hagi pogut tirar-se endavant per qüestions de temps o per qualsevol altre motiu.
Per qüestions de temps i no poder dedicar, perquè és difícil, tot i que molts de bales ja tenen regidories, però és que el nostre du serveis econòmics que comporta molta feina, compaginar-ho amb el dia i també en comerç, fires i mercats. Hombre, la veritat és que és un bon bagatge, és una bona motxilla. Mira, recordant els anys meus d'escolta, és una bona motxilla. I la motxilla ha d'estar equilibrada i clar, i això ha impedit alguna coseta. M'hagués agradat poder executar un projecte que era, intentàvem adquirir sol, més sol, perquè Ciutadella el problema que tenim és que no tenim sol per poder donar un altre solar a l'Ibavi i estàvem en un procés que, bueno, tal vegada no l'haurem fet amb jo com a bala, però el podríem fer perfectament en Maria Jesús Begú com a balesa i tot segueix sent el mateix projecte inicial que vam pactar quan vam fer el pacte nostre de govern. Per tant, el qui estigui al capdavant és un... Ja ho miro com una anècdota, i no són paraules, no són tòpics ni són maneres de fer. Cadú ha de saber com funciona, i jo en el meu cas ho tinc clar.
Hi ha més solars, idò, que tinguin vistos o possibles per tal d'aconseguir més?
Sí, vam fer una modificació i vam posar partida per mirar d'aconseguir més cosa. És l'única manera d'intentar anar donant solars, tot i que amb el tema d'habitatge és un tema que mereix molt, mereixeria una entrevista a part per poder ratllar, perquè hi ha moltes idees. Ara mateix me roden pel cap moltíssimes idees. Vaig assistir a un debat molt interessant en el Cercle Artístic fa unes setmanes. Se va ratllar d'habitatge, però sí, és un problema de llar, és un problema real. La gran dificultat que ara mateix veig, i ho dic des de no com a expert, sinó la dificultat és que hauríem de crear vivendes ja, quan dic ja, en qüestió de 3-4 mesos hauríem de poder treure moltes vivendes en el mercat. I el gran problema, primer, el manco a Ciutadella és la falta de sol, però alhora has de tardar 2 anys a poder tenir una construcció feta. Per tant, s'ajunta que també hem de fer una reflexió de com construïm o si hem de variar la nostra manera de construir. un tema complex, és un tema que requereix de professionals i que requereix de s'ajut al manco per part de l'Ajuntament, de personal i de tècnics que puguin ser molt entesos en la matèria.
Clar, perquè després aquí, en aquest augment, en tot cas, d'habitatge social, també hem de tenir en compte els recursos, el Pla General d'Ordenació Urbanística de Ciutadella.
Exacte. És un tema que també hi estem fent feina, estem acabant d'enllestir darrers informes, però hi quedarà una darrera passa, és a dir, el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua mos marca el creixement de Ciutadella, però el vincula molt, sobretot, el vincula a que la desaladora pugui connectar amb el pou principal del poble, que és el d'Escaragolí. Per tant, aquesta connexió, que el govern balear m'acosta, que ho està licitant i ho està fent, clar, però tardarà un any i mig a estar fet. És a dir, és un poc... com ho diria, és que aquí es mossega la coa, primer hem de començar per una cosa, després hem de seguir en l'altra, i això són els tempos que em referia de l'administració, que són lents, que les coses no són immediates.
Que perquè és justament una de les coses que marquen el Pla General d'Ordenació Urbanística, és que no hi ha aigua a Ciutadella per tal de poder assumir un creixement. No?
Exacte. Aigua n'hi ha, i de moment jo crec que és un tema que hem d'abordar, és un tema que estem xerrant en l'equip de govern, mirant de... No hi ha una, diguéssim, una emergència d'haver de fer restriccions a priori, però és indubtable que el turisme de cada vegada en ve més, els mesos forts, és a dir, juliol, agost, setembre, hi ha un consum brutal d'aigua, i que hem de mirar de com equilibrar les coses i si s'ha de fer qualque passa o qualque mesura s'ha de ben estudiar i sobretot avalat per informes i tècnics de la casa.
Idò, seguiríem xerrant i xerrant, que sempre hi ha moltes qüestions, però ja per acabar, com seguiran en el cap de banda serveis econòmics, fires, mercats i esports, com es planteja aquest any i mig com a primer tinent de Batlia?
Jo el que espero és poder dedicar un poquet més de temps en aquestes àrees, sobretot agraeix que tot el personal que sempre ha estat a disposició per ajudar i per fer qualsevol cosa, i fins i tot a qualque company i companya, regidor o regidora, que no diré noms, però que també ha donat un cop de mà per intentar que tot funcioni. L'idea és poder-me dedicar en aquestes àrees, ser el suport de l'equip, seré el portaveu del meu grup polític, del PSOE Ciutadella, i nosaltres aquí anem fent feina. Uns juguen de porter, uns altres de defensa, de mitjos o delanters. Per tant, un equip el conformen 11 persones, un equip de futbol conformen 11 persones, i jo no som d'aquells que vulgui jugar només de delanter centre i fer gols.
I de moltes gràcies, Llorenç Ferrer, primer tinent de Batlia de l'Ajuntament de Ciutadella, per acompanyar-nos i estar compartint aquesta estoneta de ràdio amb nosaltres al Dia Menorca.
Gràcies, un plaer i, com no, una experiència més d'aquesta vida política que us agraeix també.
Moltes gràcies, igualment.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El Dia Menorca, fet a casa.
I quan el rellotge marca ja les 12:37 minuts, com avancen ses agues de rellotge, canviant de tema, Pere.
Sí, lletres que ratllen de robar una nòvia com si fossin un objecte, qualificatius que cosifiquen les dones, frases sexistes que ridiculitzen algunes parts del cos, estan darrere dels ritmes ballables d'algunes de les cançons més escoltades del nostre país.
Tot i la conscienciació dels últims anys i la preocupació d'educar en la igualtat de gènere, la persistència de les estereotips de gènere i les expressions sexistes continuen en augment i sovint escoltem cançons que tenen molta popularitat però que no n'avaluam la lletra. I així ho fan també els nostres joves. Esperança Ramírez, professora en serveis a la comunitat de l'Institut Josep Miquel Guàrdia de Ló, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Clara, molt bé.
Has detectat amb la teva feina amb els adolescents justament del que estem ratllant? Són conscients de les lletres de les cançons populars que escolten?
No, no són conscients. De fet, és que les van cantar per al centre. Jo sentia que cantaven aquestes lletres i me sorprenia moltíssim com aquestes discriminacions de gènere que jo veig tan clares i que tu també les veus clares, ells les tenen tan normalitzades que no se donen compte de que la igualtat de gènere està brillant per la seva ausència en el que estan cantant.
Mm-hmm. Això és algo que, malauradament, ens ha passat o ho hem viscut en diferents ocasions. Ara, per exemple, jo recordo Radio Futura, cantava «Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber pintado mi nombre dentro». L'hem cantat moltíssimes vegades, aquesta cançó. Les noves generacions canten d'altres cançons, però continuem repetint frases, lletres, i no som conscients, o el que tu dius, no? És bé que anem ratllant i que no et fas un plantejament de, bueno, i què estic cantant? Un cop ho detecten, són crítics amb aquest sexisme o li resten importància?
Bueno, hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que quan se posen a analitzar i a entendre quin és el contingut d'aquestes lletres, sí que se sorprenen de la violència que hi ha dintre d'elles i del que ells estan pues, representant al final. Sí que funciona, sí que sí, el fer aquest tipus d'activitats o fer-los veure, entendre que el que canten ho estan interioritzant i al final en les seves relacions de parella ho representen. Sí que es fa desenvolupar una mica un esperit, una mica crític, un pensament crític a través del qual es qüestionen una miqueta aquestes coses, aquestes lletres i aquestes maneres de veure les relacions.
I com ho estàs fent des del teu lloc de feina a l'Institut Josep Miquel Guàrdia? Quins tallers, quines activitats estàs fent per justament canviar aquestes cançons i posar-ne d'unes altres, amb uns altres missatges?
Pues aquí a l'Institut, bueno, i a tots els instituts, hi ha una comissió de coeducació, que avui en dia pues, estan... educant per l'equitat i per la igualtat de condicions i per eliminar aquestes discriminacions. Llavors, nosaltres a la comissió el que ens estaven donant compte és de que ja existeix una mica de rebuig contra ara mateix contra les activitats referents al 8M o al 25N, perquè ho estàvem fent o ho fem d'una manera repetitiva. Llavors vam pensar, vinga, anem a fer-lo d'una manera una mica més que doni peu a la reflexió, però que a la vegada sigui divertida. I llavors vam posar en marxa unes activitats que engloben tots els nivells de l'ESO de l'Institut, tant a primer d'ESO, segon, tercer i quart. Cada nivell s'encarrega d'una part d'aquest projecte que té quatre potes i que totes quatre s'entrellacen. Llavors, primer i tercer d'ESO tenen l'assignatura de música. Llavors, ells i elles s'estan encarregant amb una tallerista molt coneguda aquí a Menorca, bueno, tallerista i rapera, que és la Mama Fiera, la Sandra Lucena. Uh-huh. Ella ha vingut a transformar, a fer una resposta igualitària, una resposta feminista a les lletres, a la lletra d'una cançó que cantaven per al centre a tots els alumnes i que ens van fixar. I jo un dia els vaig dir, però vosaltres us doneu compte del que esteu cantant? Llavors, com que aquesta cançó els agradava tant, la vam agafar i estan fent amb ella una altra lletra. Aquesta cançó se titula Llipeta. Jo no l'havia sentit mai a la vida, només cantada per ells. I és una cançó que cosifica moltíssim a les dones i hi ha una sexualització impressionant. Llavors, ells estan transformant aquesta cançó, han començat a fer-la d'una manera com una resposta de tu me dius, pues jo te dic, i ara amb base de reggaeton, i ara estan en el punt en què ja s'han passat a una base de rap i estan fent una lletra més reflexiva, més sèria, assimilant quines són les violències que està representant aquesta lletra i com poden transformar ells i elles aquestes violències en relacions pues, més igualitàries i des de la cura, no? I des del bon tracte. Llavors, després, l'alumnat de quart d'ESO farà un podcast on incorporaran aquestes cançons que han fet aquests alumnes i a través dels talleristes de Radio Far crearan cada quart d'ESO un capítol diferent, són quatre quarts, pues llavors cada grup farà un capítol que després acabarà sent tot un programa, tot un podcast, que parlarà de tot això que estem parlant, de la cosificació, de la sexualització a la música, de com afecta això a les relacions de parella dels adolescents. Bueno, estem fent totes aquestes activitats entrellaçades. L'alumnat s'ho està passant molt bé i està reflexionant molt i te fan comentaris, explicant-te del que s'estan donant compte.
Acabem de trobar aquesta cançó de la Jipeta. N'escoltem res, dos segonets.
A la taula dando vuelta la Jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta.
Ens en fem una idea, només amb una frase, eh? L'hem agafat així en un punt de la cançó i així esteu seguint, és el principi, no? Aquest trosset de... Imagina't, així comença i deu acabar encara pitjor, no? SP?
Sí, sí, i clar, i ells i elles la van cantant...
La van cantant com si res. Si...
Clar, no, és que tampoc se donen compte, no s'aturen a analitzar, ho tenim tan incorporat. Uh-huh. Aquestes violències estan... són estructurals, les tenim molt, molt interioritzades de tota la vida.
I hem de canviar...
per tot arreu.
Hem de canviar sí, també un poc les activitats, perquè justament ara m'ho comentes, no? Aquests tallers que els fa participar de manera activa amb el rap, amb una Sandra, Mama Fiera, que justament el rap és una de les músiques que a ells els agrada fer aquestes reflexions, perquè a vegades ens trobam que hi ha alguns alumnes que fan activitats, t'ho dic per un cas personal dels meus fills, del meu fill i amics seus, que deien, no, és que el dia 25M ens vam fer anar a passejar per anar a córrer a la pista d'atletisme i no entenien massa bé el per què donar visibilitat a la violència, a anar en contra de la violència de gènere, significava sortir només a córrer. Els hi faltava un poc aquest poder tenir un missatge des d'un altre costat. I llavors van entrar en un debat de que masclisme i feminisme és el contrari que masclisme. Hi ha potser a vegades un missatge que no ha arribat com hauria d'arribar en els joves, depèn de quines activitats fem pel 25N o pel 8M.
Sí, mira, de fet, la Sandra, Mama Fiera, comença els seus tallers així, justament com tu acabes de dir. Quina és la diferència entre feminisme i masclisme? Ella comença així els tallers, a veure què contesten, no? I llavors, crec que és important apropar-nos a ells a través del seu llenguatge, com és aquesta música que a mi personalment no m'agrada, però...
és que jo però amb ell sí.
Però a ell sí. Llavors, tu t'has d'apropar i posar-te amb les coses que estan fent ells per posar-te al seu nivell i amb el mateix llenguatge fer-ho d'una altra manera, perquè s'ho passin bé, perquè ho gaudeixin i llavors tinguin curiositat i ganes de fer com una transformació. Llavors, quan sentiu la cançó, us sorprendrà molt perquè és super xula la lletra que està fent. Per exemple, això, aquest tros que tu has posat de tengo al lado mío tengo una rubia que tiene grandes las tetas, t'avanço una miqueta el que han fet i han dit elles. Al lado mío tengo un tío que se cree poeta. Llavors és això, ho han fet, aquest tros és de lletra, perquè a través de la música tota la vida amb el romanticisme, els missatges de l'amor romàntic, ens compren, no? A les noies, m'ha dit quatre coses boniques i ja meten el bote. I llavors, ara hi ha aquesta transformació de no me diguis aquestes tonteries perquè has de fer molt més, perquè jo me sentia atraïguda, has de ser una persona intel·ligent, que miri per la igualtat de gènere, que me tracti bé, que no empli la violència com en el... en el corazón de tiza de Radio Futura que posaves abans.
I de ESPE, meravellosa iniciativa, una forta abraçada a na Sandra, a Mama Fiera, també als amics de Radio Far, aquests talleristes, i a tu i als alumnes, que us esperem, ja xerrarem, però escolta'm, pel 8 de març, que ja s'atraca, si teniu la cançó, veniu a la ràdio a presentar-la, o no?
Vinga, perfecte, clar que sí.
Gràcies, una forta abraçada.
Igualment.
I amb la Mama Fiera us quedam ara una estoneta. Con la conciencia consumida más pasta, que según viene se gasta todo apesta. ¿Cómo saldremos de esta? ¿Dónde está la meta? Nadie sabe ni contesta, no pregunte, solo corre que al que va detrás molesta. Que te la saps, aquesta, Toni Tudurí, o aquesta cançó Mama Fiera, no la coneixes? Com estàs?
No la conec.
No la coneixes.
No la conec, no.
I d'ara es farà molt coneguda, na Sandra, Mama Fiera, que és de Ciutadella, viu a Ciutadella, està participant al Got Talent i l'està petando, però això ja us ho explicarem un altre dia. Ara, ses teves cosetes.
I amb tots vostès, en Toni Tudurí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
El primer bisbe de Sant Antonio era un descendent de l'Ourense.
Ja què me dius?
El que sent.
I era descendent a l'Ourense i va ser el primer bisbe de Texas.
De Sant Antonio.
De Sant Antonio, Sant Antonio.
Sí, que en cert moment van tenir dos bisbes d'origen menorquí als Estats Units.
Als Estats Units.
Que ara no hi podrien ser perquè en Trump no els hi deixaria entrar.
Com va, on pares? De què xerrarem avui?
Avui som a un restaurant de Barcelona que es diu La Pomerada, on tenim un dinar de celebració de la gent de la llum, perquè ahir era la Candelera. El que passa és que ahir aquest restaurant estava tancat per descans del personal. I m'ho he fet avui, dia 3, que avui et Sant Blai.
Sí que
si teniu mal de coll...
Sí, en tenim un a la redacció de Blai. Ara el felicitàvem, sí.
I de felicitar-lo, encara que no sigui massa creient, però ja estarà bé. I el que fèiem des de fa més de 40 anys ja, que Teresa Galifardeus us va ocórrer tornar a celebrar la Candelera el dia 2 de febrer com a patrona de la gent de l'electricitat i de la llum. I en Duim, jo no me'n recordo quants, una quarantena d'anys segurament ja llargs. Tot això ve de que quan jo era al Lot, mon pare era electricista de poble i llauner també, i aquest dia era un dia de festa i els patrons els convidaven a un dinar a tot el personal que feia feina a l'elèctrica que dèiem, a Can Fernandillo. I ara, doncs mira, avui serem 80 o 90 gent relacionada amb el tema de la il·luminació i cada vegada més vells, evidentment, van entrar gent més jove, però... I aquí el que jo voldria donar a entendre és, dels meus records, per què la celebració de la Candelera o de la Verge de la Llum?
Ara fan cafè,
Sí, fan coses més de fora. Jo estic amb un racó, encara no han obert, però m'ha entrat la música, han tingut el detall de treure la música ambiental, però jo encara estan...
En un racó al costat de la cafetera.
No, estic molt lluny de la cafetera, però mira tu. Bé, el tema està en que Mo va ser la primera població de les Balears que va tindre energia elèctrica, va tindre llum elèctrica, l'any 1892. Fixeu-vos-hi bé que, per exemple, la capital, que és Palma, va esperar fins a 1904, és a dir, 12 anys més tard que Mo. Mo, per aquell temps, devia tenir 12 o 13.000 habitants, no crec que en tingués més. I, curiosament, el mateix any, i amb molt pocs dies de diferència, es va estrenar aquí la fàbrica, va inaugurar la fàbrica de llum i la fàbrica de gas. Una cosa mai pensada, perquè sap que com comentat alguna vegada, una població tan petita tingués aquesta competició entre gas i electricitat. El personatge que va dur això era en Francisco Andreu Femenies, que de fet era sí d'una pastisseria que hi havia molt, i ell era apicultor, ara enturat, tu.
Ara enturat, sí, sí.
Enturat, sí, apicultor. I se'n va anar als Estats Units d'Amèrica per veure aviam una nova tècnica d'apicultura que consistia en unes carretes, diguem, en uns carretonets on hi havia la colmena, que en català no sé com es diu.
El rusc.
El rusc. Bueno, el rusc és el trosset, però ell era una cosa amb rodes que anaven desplaçant i anaven portant el panal aquest, el rusc, el que vulguis dir, a diferents llocs, en funció d'on hi havia més o menys flors i més o menys insectes per anar, o abelles, o el que fos. I aquest home, anant allà per conèixer aquestes noves tècniques d'apicultura, de fer mel, es va trobar amb una cosa tan interessant com l'electricitat. En realitat, penseu que la primera bombeta de l'Edison, que va ser l'origen un poc de tot, és de l'any 1879. O sigui que havien passat, quan es va estar a la fàbrica, només havien passat 13 anys, si no sé restar malament. Per tant, 12-13 anys, sí, sí, amb prou feines. I la gran competició va ser amb el gas, precisament perquè el que jugava aquí era el llumenat públic de Mou. I, de fet, va guanyar l'electricitat amb aquest Francesc. Ell se posava Francesc F. Andreu, perquè ell era Andreu Femenies. I fa fer com els americans, que els americans, els saxons, el que fan és agafar el llinatge de sa mare, el redueixen a un inicial, en aquest cas era femení, va passar a F. I ell era Francisco F. Andreu. Però no va ser sol, tot sol, que va fer aquest home, no?
I què més
Vull
va
dir,
fer?
Per exemple, el primer telèfon també el va instal·lar ell, per comunicar-se entre casa seva, que era dalt de tot, del carrer Isabel II, i la central elèctrica, que era baix. I diuen que va ser el que va portar el primer automòbil, el cotxe, d'explosió, a Menorca també va ser ell. O sigui, va ser un adelantat a moltíssims llocs. I de fet, era un autodidacte, o sigui, no tenia estudis específics de res. El que passa és que era un personatge molt, molt, molt curiós, i amb una intel·ligència natural extraordinària, i pensau que aquesta elèctrica maonesa va durar fins l'any 1956-58, no ho feia, crec que el 58, que va ser quan Talini, l'Institut Nacional d'Indústria, va comprar el que hi havia a Mallorca, que era Gesa, i va comprar els drets, bueno, la fàbrica ve, i es va dedicar a fer la fàbrica nova, que ara tenim aquella ximeneta, aquell fumeral tan espectacular, secular-se que d'esport. Però l'empresa com a tal va durar per això 8 més 50, 60 i tants d'anys, que no és broma.
60 i tants.
Sí, i el gas també va tancar als anys 60, vull dir que va ser una altra... I un detall curiós, fixeu-vos-hi bé, és de que hi havia els conservadors i els liberals, no? Diguem la dreta i l'esquerra. Que no sabeu l'electricitat per qui va ser respaldada?
Per qui?
Bé, pues, lo normal seria pensar en els progressistes, en els liberals.
Els liberals?
No, senyor.
Va ser al revés.
No, senyor, va ser al revés. Van ser els conservadors que van entendre que això tenia més futur que l'altre. Coses estranyes que passen a la vida, sí, sí.
I de sol que tinguem l'himne d'amor dedicat a l'electricitat.
Una hermosa electricitat.
No és l'himne, no és l'himne, perdó, no és l'himne, no és l'himne. Expira,
no,
ara
no
l'he liada.
No, és Esmaón. Una ciutat hermosa,
sí, sí.
I galante.
Mira, m'ha fet un alè al cor de... Ai, que he anat a dir jo, perdó. L'Esmaón, l'Esmaón.
L'Esmaón.
Mossega amb bremot i tot, eh? Perdoneu, m'he equivocat.
No, no fa res. Qui no fa no s'equivoca, tu.
Això diuen. Bueno, d'això a Canalés Mahón es faci referència a l'hermosa electricitat.
I un puerto de mar al pie, i qualcú deia, i pie,
I Pié.
Puerto de Mar i Pié.
I tu que tot això ho coneixes bé, conegut, perquè més de genealogista, en realitat primer va ser enginyer.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Per aquells que no ho sàpiguen. En realitat tu ets enginyer i després vas ser genealogista.
Sí, bueno, és una afició com una altra cosa.
Correcte, però en realitat...
Però avui celebram la Verge de la Llum, patrona del gremi de l'electricitat i de la, i de la llum.
I de la llum, i de...
Primera predicació. Bravo!
Bravo, bravo, bravo. Gràcies a un criador d'abelles, eh?
Moltes gràcies, Toni, perquè... Molt xula, bueno, aquesta secció, i estan fent nets descoberts, perquè m'has dit que en sou quants? 80 persones?
Sí, 80 o 90, no sé quan serem. Sí,
molts?
Molts.
Què mengeu, 80 persones? Que us fan de menú?
Ah, no, fan, o ja distingeixen entre codillo, que diuen, bro...
Amb la gana que tinc.
De carn o bacallà.
I tu, ets de carn o de peix?
Avui tiraré carn.
Avui carn. Bé està.
Sí, després hi ha un pica-pica inicial, que hi ha una mica de tot. I, bueno, que t'he de dir, una copa de cava. Bé està. Mira, la Messier Le Coq.
Molt bé, idò.
Bueno, ja,
que gaudiu molt d'aquest dinar. Ja.
Bon profit, Toni.
En el Passeig de Gràcia de Barcelona, que esteu.
Ara us ho enviaré.
Envia'ns foto de tots 80, que fareu molt de goig.
D'on t'estic? Ara no hi ha ningú que no obert, obren a la una.
Ah, bé, ja te queden 2 minuts. Bé, vés entrant, no. Agafa millor lloc. Forta abraçada, estimat.
Que vagi bé, Toni.
Igualment. És una merda, però estem aquí, junts o lluny, com dos cops de puny.
Home, que no és una merda, que estem aquí feliços i contents. I on hem d'anar avui, que vespre?
Encantats de la vida, anirem a la sala Sant Antoni de Mo, a l'exposició Geometries Imperfectes de l'artista menorquí Llorenç Pons, que després d'uns anys de descans ha reaparegut amb obra nova i nom artístic també nou, Enzo Popa, fins al 7 de febrer.
Penso que és molt millor viure així.
Idò, clar que sí, demà tornar amb família. Gràcies, Pere. Fins demà.
Fins demà a les 12.
Adéu, Jordi, adéu a tothom. Demà a les 12, més al Dia Menorca.
Tu, que estic al lloc indicat, si m'acabo fent...